Tinc una casa al mar amb les finestres obertes, per on entra el sol de la vida i una brisa de sal.
A veure, la veritat és que no sabem si té una casa al mar amb les finestres obertes, però el que segur que sabem és que Joan Isaac porta 50 anys omplint de música i lletres poètiques moltes cases del món. El cantautor i compositor d'Esplugues de Llobregat compleix 50 anys d'artista i 70 de vida, una doble efemèride que ha volgut celebrar amb dues de les seves grans passions, com són la música i els amics. I un any intens que demà posa el punt i final sobre un escenari emblemàtic i que ja coneix prou bé, el del Palau de la Música, i acompanyat, com dèiem, de companys i amics, com ara Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet i Sílvia Comas, entre d'altres. Joan Isaac, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, molt bé, una mica nerviós, però bé.
Jo crec que m'he deixat la part més important en aquesta introducció.
Quina?
Joan Isaac és de Torà.
Bé, jo sóc de Barcelona, el que passa que tota la meva família era de Torà, el meu pare era de Torà, els meus tiets eren de Torà, i Torà per mi, home, és un lloc on sempre hi torno amb la memòria perquè vaig passar molts estius de la meva vida allà i també esporàdicament hi passo a veure els amics, a veure, a menjar i a passejar per aquell poble que ha canviat i ha canviat molt per bé, perquè ara està preciós realment, sí.
I ara ja és del Solsonès, que ara ho comentàvem també.
Sí, Joan. Ara s'ha canviat, però ja fa temps que això em sembla que es buscava tot
sí,
això.
Sí.
De fet, no, té una raó de ser, té una raó de ser. Però bé, tant se val, és un poble per mi, doncs, que em retorna la meva infantesa, que és la... Jo penso que dels homes i les dones la infantesa és el que més et marca per després seguir el teu camí com a persona. I aquella infantesa va ser molt feliç.
Fixa't tu que ara ho deies, que estàs nerviós, aquestes ganes de pujar demà a l'escenari del Palau de la Música. Què creus que sentiràs, Joan, demà, quan pugi justament a aquest escenari?
Bueno, estic nerviós perquè la veritat és que tinc un doble sentiment, el sentiment de que arribi ja el moment, perquè hem estat un any i mig preparant tot aquests 50 anys i per altra banda és una putada que s'acabi de seguida. Vull dir que en 2 hores allò es crema com una falla i s'ha acabat, però bueno, contentíssim i a més rodejat de gent que m'estimo molt, que m'estima molt, perquè en el fons el que ens emportarem d'aquesta vida és el que estimem i el que ens han estimat. I per tant, doncs, feliç i expectant i amb l'atenció necessària per pujar dalt d'un escenari com és el Palau.
És aquella sensació, Joan, que t'agradaria que durés eternament, no?, aquest concert.
Sí, clar, sí, és una sensació de que estàs disfrutant molt, si totes les coses van bé, estàs disfrutant molt i penses, bé, cada cançó que vas cantant s'apropa cada cop més a prop l'última i ja està. Però és això, aquest és un ofici on moltes vegades les coses són bastant efímeres i a més, que en aquest país nostre que t'han donat una mica l'autoodi i l'autoodi o l'autovergonya, moltes vegades has de tornar a recomençar contínuament. És a dir, quan acabes una feina has de tornar a començar. Tot el que has fet abans a penes serveix de res i, per tant, s'ha de seguir lluitant. I l'altre dia dèiem una entrevista que, quan parlaven d'això, de la gent jove que comença a cantar, i jo deia que li vaig dir que realment qui és realment desgraciat és aquell que no creu en si mateix, no? És a dir, un ha de creure molt en si mateix perquè no et regalen res, tot és molt efímer, molt ràpid, passa molt ràpid i, per tant, un ha de creure profundament en ell mateix per tirar endavant.
Tu et fa vertigen mirar enrere i veure aquests 50 anys de carrera, aquests 70 de vida, o ets tot el contrari,
home,
Joan?
Em fa més vertigen els 70 de vida, si vols que et digui la veritat, perquè ja és una edat una mica ja allò que acolloneix una mica, no? Però no els 50 anys d'ofici, que va, al contrari, ha sigut la meva vida, ha sigut la meva passió, ha sigut on m'he expressat el que jo creia que tenia que expressar, he fet una feina que per mi ha estat meravellosa, he conegut quantitat de llocs, de països, i sobretot he conegut una quantitat de gent extraordinària que si hagués fet un altre ofici, doncs segurament no l'hagués conegut personalment, no? Mm. Però també, com deia l'altre dia, això de l'elevació a l'artista en un estat superior a l'altra gent de peu que viu cada dia, que va a treballar cada dia, que s'aixeca cada dia a les 7 per anar a treballar, jo penso que t'hem de dir que, escolta'm, sí, hi ha cantants que fem 50 anys d'ofici, però és que també hi ha metges que fan 50 anys d'ofici i electricistes que fan 50 anys d'ofici, que han fet la seva feina molt bé i que l'han fet amb passió. Per tant, el que passa que els artistes estem a l'aparador i podem crear estats d'opinió, però en el fons jo penso que qualsevol feina ben feta és un èxit a nivell personal per a les persones. No?
I després del concert de demà, Joan, què?
Bueno, després del concert de demà em vindrà un vaixell que ja me'l conec, bueno, ara què? Però jo sempre, aquests dies també ho he dit molt, jo sempre tinc una actitud vital vers la creació. Jo contínuament estic pensant en coses noves, en creacions noves, en crear, en cançons, en espectacles, i ja he començat a preparar un espectacle per aquest any que ve amb la Carme Sansa, ja n'hem fet un aquests darrers 2 anys i mig, ja en farem un altre, i seguir, ja veurem com anirà, si anirà bé o no anirà bé, si arribarà a port o no, però l'important és no defallir, no... És allò com diuen, que si deixes de pedalar amb una bicicleta, caus segur a terra. I per tant, seguir mentre tingui algú que dir i mentre físicament aguanti dalt d'un escenari, seguiré amb aquesta
feina. Seguiràs endavant, eh?
Sí.
Ara deies amb la Carme Sansa, aquest espectacle que va sorgir de la pandèmia.
Sí, la pandèmia, al contrari que molts companys van dir que es varen quedar absolutament secs i absolutament sense cap tipus d'inspiració, a mi em va procurar un allau creatiu de coses increïbles. Potser perquè em sentia empresonat a casa meva, com tots, que veia la vida que la tenia a 2 metres del balcó de casa meva, però que no la podia tocar, i que m'estaven recluint a casa, m'estaven empresonant a casa per culpa de... encara no se sap què va passar, però va ser una època per mi de molta introspecció, de pensar molt en la condició humana, en què és el que han fet malament els humans perquè la natura ens castigui d'aquesta manera. Fixa't tu que no hi va haver-hi cap arma nuclear ni de destrucció massiva que va poder amb un virus. Vull dir que és tan bèstia la natura que jo penso que va ser una revenja de la natura dient, ei, cuidado, que us heu portat malament amb la natura, amb mi, i ara jo us posaré davant del mirall i entre l'espasa i la paret. I va ser 2 mesos terribles de reclusió absoluta. Jo me'n recordo el primer dia que ens van deixar sortir al carrer, que la Diagonal semblava allò, era bestial, no? I amb tota en plena pandèmia, no?
Però tu creus, Joan, que vam aprendre alguna cosa d'aquesta pandèmia? Perquè sí que és veritat que quan vàrem sortir, que és el que tu deies, no? Que estàvem com tots molt tocats com a humanitat, no? I després passen els dies, passen els anys, perquè hi han passat anys.
Sí. Jo crec que el que vam aprendre és que no som tan... Els humans no som tan plenipotenciaris de les nostres vides. És a dir, que qualsevol element que surti una mica d'allò, és un petit virus microscòpic que no es coneixia, que ningú sap d'on va venir, si de Xina o d'altres coses, ens va dir, ei, cuidado, els humans heu anat molt de prepotents per la vida, però cuidado que jo penso que va ser un cop d'alerta molt fort per la humanitat. No obstant així, els humans ens costa molt d'aprendre, només fa falta mirar el que està passant actualment, no? Amb les guerres d'Ucrània, amb aquesta massacre a Palestina, No n'aprenem, no hi ha manera d'aprendre'm, no? Vull dir, tot ho solucionem a base de canonades i de guerres, no? En comptes de solucionar les coses amb diàleg, no? Com ho diré? És a dir, aquest avançament a nivell global de doctrines polítiques intolerants, racistes, homòfagues, racistes, sobretot, que ens està diguem, posant una altra vegada a dir, hòstia, no pot ser que l'home ha sigut creat i ha evolucionat per ser company de l'home, per ser amic de l'home, per ser sobretot per ser solidari amb els allòs, no? Però ens trobem que realment els poders mediàtics i econòmics, sobretot econòmics, i doncs són els que estan dominant el planeta en aquests moments. I estem a les seves mans, evidentment.
Estem amb Joan Isaac avui al Cafè de les 4, aquí al Fabricació Pròpia. Demà celebra aquest 50 anys de vida musical, 70 de vida, i ho fa al Palau de la Música, envoltat dintre d'altres de Joan Manuel Serrat, de Paco Ibáñez, de Maria del Mar Bonet i Sílvia Comas. Demà, per tant, poses una espècie de punt i final a un any de celebració, també podríem dir-ho així, Joan, perquè has presentat el disc Tinc una casa al mar, has publicat un llibre antològic de textos agrupats per temàtiques, has agrupat la teva discografia també en una caixa de 25 discos i, finalment, aquest gran concert amb Amics del Palau de la Música. Déu-n'hi-do, aquest any, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí, ha sigut un any molt intens. Les coses van començar com una idea de la gent que m'envolta, de celebració, però que a poc a poc doncs, s'han anat complint totes les etapes que ens havien proposat. Primer la publicació de l'últim disc, després un llibre preciós, antològic, que es diu Sent una cançó, que l'editorial Llibres del Segle de Girona ha publicat, és una edició magnífica, amb il·lustracions del Daniel C.C. Després, el que ha estat realment un somni és aconseguir reunir tota la discografia en una caixa, en un box, que és anar contracorrent, perquè els CDs ja no es venen, sí. No? Però a mi em feia molta il·lusió, perquè arribes a un punt de la vida que necessites una mica ordenar tot el que has fet, saps? És a dir, mirar enrere, ordenar-ho tot, deixar-ho tot bé, i també pensar en el futur i deixar el futur arreglat pels fills o les filles que tinguis, no? I per tant aquesta mena d'obsessió meva per ordenar tot això s'ha produït amb aquesta publicació i edició de la Integral, que és una cosa que m'ha fet molta il·lusió.
I justament en aquest disc que dèiem, que has publicat també aquest any, Tinc una casa al mar, sí. Hi ha dues cançons, Joan, dedicades a dues persones que ja no hi són, sí. com són la teva mare i el teu amic Luis Eduardo Aute.
Truca'm si pots fer estar viu d'alguna manera, que les roses arrelen al mar per si et veuen. Quan l'alba aixeca el taló i l'univers es desperta. Fes-me senyals que el girallunes pateixen.
Mai no estem preparats, per perdre la gent que estimem.
No, realment aquest any ha sigut, aquest darrer temps ha sigut un any de pèrdues, no solament la meva mare era gran, pobrissona, però vaig tindre la sort de que va morir als meus braços. Vull dir, era com si es tanqués un cercle, no? És a dir, quan jo vaig néixer, la primera persona que em va agafar amb els seus braços va ser ella. I quan va morir, jo estava amb ella i pujant unes escales, li va agafar un infart fulminant, i va morir als meus braços, no? I és com si es tanqués tot un segle, no? Va ser molt, molt, molt terrible, però molt bonic al mateix temps, no? I la mort de l'Eduardo va ser una mort inesperada. Havia tingut, feia temps que estava malament, perquè havia tingut un problema vascular molt, molt important al cervell. Va quedar una mica fora de circulació, però la mort de l'Eduardo per mi va ser un cop terrible, perquè se n'anava, a part d'un mestre i un referent per mi, que sempre m'havia influït molt a l'hora d'escriure, a l'hora de... Teníem un concepte vital molt, molt semblant, però a part d'això era un gran amic, Era un tio que et trucava a les 3 i mitja de la matinada perquè estava escrivint una cançó en català i et deia, escolta'm, Joan, perdona que et molesti, però em pots dir una paraula que rimi amb fills? Hòstia, era, però Eduardo, però què m'estàs dient? I era un tio que estava contínuament creant, no? Sí. És a dir, quan tots estàvem dormint, ell estava treballant, treballant i treballant. I aquesta mena de simbiosi que teníem, de simpatia, d'empatia, els dos, ens va fer a ser gran amics i a tindre converses. Jo, amb els meus amics cantants, els més importants, és a dir, diria dos, el Joan Manel Serrat i l'Eduardo i el Luis Eduardo, mai parlàvem de música, no parlem mai de música. Amb el Joan Manel sempre parlem de futbol. I amb l'Eduardo parlàvem de moltes dones, de dones, de pintura, de coses, però mai parlàvem de la música.
No.
Ens intercanviàvem les cançons noves que havíem fet, i, però no era un element que fos
però no,
cap d'alt.
Però opinàveu, no per això?
No. A mi em costa molt opinar de les coses que fan altres, m'entens? A no ser que em demanin una opinió molt concreta,
sí.
Però em costa molt, perquè jo sé l'esforç que representa fer una cançó i crear una cosa. Per tant, qualsevol cosa que puguis dir, igual es pot prendre malament.
Clar, els pintors s'acostumen a fer autorretrats, els cantautors també se'n poden fer, almenys, Joan, és el que deduïm d'aquest "Que raro que ets, Joan".
M'agrada la platja a l'hivern, el jazz, el cinema francès, la música trista, la pluja d'octubre, plorar quan escolto Jacques Brel. M'agrada estar sol i callar, l'arròs una mica covat, girar-me pel cos d'una dona, dieu-me masclista.
Ets tu, Joan, o no?
Què?
Ets tu, Joan, o no?
Sí, sóc jo, sí. Sí. Totes les coses que dic aquí són les fílies i les fòbies que sempre m'han perseguit tota la vida. I fins i tot ara, doncs, això de girar-se pel cos d'una dona, que és una cosa normal, que és bonic i d'allò, et diuen masclista, per això avui no entenc per què estigui masclista, igual que les dones us gireu per veure el cos d'un home, vull dir que... Però totes les fílies i les fòbies, i és veritat, l'arròs m'agrada una mica covat, no m'agrada el dente, i odio la tuna i el Coyote Dax, els odio profundament. És una cançó una mica irònica, però que en el fons té molt component vital i
vital
personal.
Ara estava reflexionant el que deies tu, no? De girar-te, no? Quan veus algú que et pugui agradar. No?
Sí.
Potser és més el fet de sentir incòmode a l'altre, no? Però potser si és una mirada...
Sí, però jo penso que és... Mirar les coses boniques sempre està bé, igual que mires, te'n vas a Grècia i mires el Partenon, no? I dius, hòstia, que fort que és això, o vas al Machu Picchu i veus aquell espectacle. Doncs jo penso que humanament és el mateix, oi?
Tu ets un cantautor atípic, si m'ho permet, Joan.
Per?
Perquè primer has fet cançons mentre estaves darrere del taulell d'una farmàcia.
Sí.
Segon, perquè en les teves cançons parles dels grans temes de la vida, com són l'amor, la mort, l'amistat, la lluita. O sigui, creus tu que precisament aquests 35 anys de farmacèutic, de Joan Isaac, de persones explicant-te, no?, d'ofici, el que pateixen, no?, aquesta comunicació diària amb aquestes pors, aquests dolors, t'han portat a escriure més temes sobre temes, podríem dir, més normals o més propers,
sí,
no?, més
sí,
quotidians.
Sí. Jo vaig deixar de cantar durant 14 anys, l'any 82, i vaig dedicar-me a l'ofici, a la carrera que jo havia estudiat, que era farmàcia. Tenia una farmàcia al casc antic, al barri gòtic de Barcelona, un lloc en aquells moments molt, molt, molt problemàtic, era l'època de la droga dura, de l'heroïna, de molta gent jove que moria.
Sí.
I el contacte que vaig tenir durant aquests 35 anys, perquè jo seguia escrivint cançons, no deixava d'escriure coses.
Perquè tu sabies que era maturada per tornar?
No, jo no sabia que era per tornar. Jo, fins i tot em va trucar un periodista de Girona, en Xavi Planes, i em va dir, hòstia, tindries que tornar a cantar, i d'allòs... i bueno, vam provar a fer un concert a Girona, un petit concert, i allò va anar molt bé, i es va començar a ampliar i ampliar, i vaig començar a tornar a gravar, vaig cantar al Teatre Nacional 2 dies, però tot aquest contacte directe amb el dolor, sí, amb les persones que t'explicaven la vida, amb les seves confidències, doncs això em va ajudar molt a sobretot a baixar una mica d'aquesta mena de pedestal on es col·loca els artistes a vegades, no? Que mirem la vida d'una manera una mica sanital, no? Que ens toca, ens costa poc, ens costa molt tocar de peus a terra, no? I jo per això admiro els artistes que han sabut explicar la vida de la gent, no? És a dir, admiro profundament el Serrat, perquè a mi el Serrat m'ha explicat la meva vida i de moltes generacions en paraules senzilles, i descrivint allò que tu vius cada dia, que sents cada dia, que somies cada dia, no? I, per tant, aquesta època em va servir molt per tot això. Vull dir, cada època de la vida serveix. Aquesta època de farmacèutica ja la vaig abandonar i no me n'arrepenteixo en absolut.
Tot i la gran quantitat de cançons, Joan, que has escrit, n'hi ha una que t'acompanya tota la vida, perquè Joan Isaac és Margalida.
Vas marxar, no sé, ni els cims ni les aus, no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riu. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
Clar, Joan, és tot un himne per molts de nosaltres, una cançó que no acostuma a fallar en els seus concerts, Joan Isaac. Com es conviu amb una cançó que té aquest poder de donar aquesta sensació d'eclipsar-ho tot?
Jo sempre dic que aquesta cançó és una cançó que va néixer en una hora i mitja, més o menys, entre sessió de gravació i sessió de gravació d'un disc que es deia Viure, que es va dir Viure, i durant la nit doncs vaig posar damunt del piano, va sortir una melodia, i de cop i volta, no sé per què, em va arribar a la ment la Margalida Bové, que era la companya del Puig Antic, i que realment jo havia perdut de vista, ningú sabia on era, i se'm va ocorrir aquesta frase, no sé on ets, Margalida, no? I va començar així la cançó. L'endemà la vaig portar a l'estudi amb el Jordi Vilaprinyó, que era l'arranjador, li vaig dir, mira, he fet això aquesta nit, què et sembla? Hòstia, doncs està bé, és bonica. I vam fer l'arreglo allà mateix, amb un parell d'hores. I vam dir, bueno, doncs la posem al disc com una més i a veure què passa. I aquesta cançó em va canviar la vida. Hi ha una màgia especial, hi ha una cosa estranya amb cançons que passen a ser poder de la gent i himnes intergeneracionals, i que en aquest cas és un himne contra la pena de mort, perquè no era una cançó, diguem, política ni reivindicativa, era una cançó que parlava d'una persona que era la companya del Puig Antic, no? Però a partir d'això va ser un tam-tam popular que va anar creixent, i es va convertir en una cançó que ha marcat la meva vida. Jo mai deixo de cantar aquesta cançó. I a més et diré una cosa, també aquestes cançons són una mica perilloses, perquè moltes vegades eclipsen altres cançons que tu personalment creus que són millors, però bueno, és un bé de Déu que poder fer una cançó així, que ha tingut la repercussió que ha tingut, no? Traduïda en quants idiomes, cantada, sí, per no sé quanta gent, i clar, això és una... Bueno, és una sort. Sí. Suposo que al Joan Manuel Serrat li passa el mateix amb Paraules d'amor, o al Llac amb Amor particular. No sé, són cançons que et marquen la vida i que tenen també la capacitat de marcar la vida d'altra gent, no? I clar, i això és el que busca sempre amb l'art, és emocionar, arribar a la gent, no? I quan una cançó d'aquestes arriba és un bé de Déu.
Quina altra cançó que deies tu? Ostres, és que jo crec que hi ha altres cançons de Joan Isaac, no? Que podien ser també amb aquesta potència, no? De Margalida. Quina en destacaries tu?
Bueno, n'hi ha diverses que han traspassat una mica. Hi ha una cançó que vaig gravar amb l'Anna Belén, que es diu Manfred, que parla d'un personatge que es va deixar morir a Camelle, a Galícia, era un personatge molt raro que vivia en una platja i que de cop i volta un dia es va aixecar i va veure que el seu paradís perdut, que vivia en una mena de cabana de pedres i amb coses que li arribaven del mar, es va construir, fins i tot era artista escultor i es va muntar una mena de museu a la seva platgeta, fins que un dia va obrir la porta del seu refugi i va veure que hi havia 30 centímetres de chapapote que ho van inundar tot i ho van matar tot perquè els polítics van decidir que aquell prestige, aquell barco, es tenia que portar fora de la costa en comptes de fer-lo entrar. I va ser, tots recordem aquelles imatges de gent amb granotes blanques allà netejant animals, netejant pedres, i allò va ser una de les... I parla, aquesta cançó a mi és una cançó que em va agradar molt, i a més fer-la, i a més perquè la vaig cantar amb l'Anna Belén i va ser un... És una cançó que a mi personalment m'agrada molt.
Què et sembla? La compartim plegats?
Perfecte,
una mica?
Perfecte. Memòria marina d'escuma i elisis del nord i mut contemplant la tragèdia recordes quan vares fugir d'aquella Alemanya on tu no hi tenies sentit. Però Manfred, què li han fet al mar? Que l'aigua s'ha tenyit de mort, que arriben a la platja onades de vergon, que ho embruteixen tot. Però Manfred, què li han fet al mar? Que t'han arrabassat del cor amb llances de misèria l'atlàntica bellesa que ho inundava tot.
Digues, Joan, quin plaer, que anaves a dir ara alguna cosa, eh?
Sí, ara entra l'Anna, cantant en català.
Vinga, l'escoltem, Manfred.
Novembre obria els seus braços i tu no com cada matí buscaves per entre les roques el rastre del teu paradís. Però qui ha estat capaç de robar-te?
Què penses ara quan l'escoltes?
Bueno, recordo perfectament la gravació a Madrid. Vam anar a gravar l'Anna. S'ho havia estudiat molt bé. Jo la vaig trucar per dir que havia fet una cançó que potser li agradaria cantar i de seguida em va contestar que sí. I té una dicció quasi perfecta en català, no? I aquesta complicitat amb gent tan gran és el que et deia abans, d'haver conegut gent que personalment no els havies conegut si no havies dedicat a aquesta feina, no? I per tant, doncs, bueno, va ser una meravella gravar això amb ella.
Deixa'm dir-te que ara estàvem parlant de Madrid, no? Què penses? Què pensa Joan Isaac ara quan aquestes últimes setmanes amb tot el que ha passat a Ferraz contra la llei d'amnistia?
Bueno, penso que és el de sempre, és a dir, estan molt vius. Vull dir, hi ha un amic meu, el Pere Camps, que diu, té una frase que és, per mi és definitiva, diu, sense la cultura guanyen sempre ells. I referint-se a aquest tipus de gent. Jo penso que aquests populismes, aquest feixisme, aquesta intolerància, neix fonamentalment de la incultura, no? De la incultura i a vegades també de la fam, eh? Però sobretot de la incultura. Jo, és allò de les dues Espanyes, no? Que sembla que és impossible de trencar, no? Ara em mullaré, però jo penso que el Pedro Sánchez ha sigut molt valent, no?, d'enfrontar-se amb tota aquesta història. Ha sigut tirat endavant, esperem que tot li surti bé. No ho tindrà fàcil, evidentment, perquè l'erupció de Vox és una cosa terrible, és a dir, sobretot per nosaltres, per la llengua, és una cosa que a mi només falta mirar el que passa al País Valencià, el que passa a les Illes, no? Aquesta dificultat, aquesta quasi prohibició de parlar en català, no? I, per tant, jo penso que s'obre una nova etapa al Estat espanyol de posar les coses com són realment, no? I acabar amb els intolerants i amb els que lluiten amb totes les forces per treure la llibertat a la gent, no?
Joan Isaac, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Per mi ha estat un plaer, a més, parlar amb una turanesa encara més.
El mateix dic, recordeu que Joan Isaac demà repassa aquests 50 anys de carrera musical i pels que vindran, eh?
Esperem, però bueno, ja ho veurem. De moment dic que encara queden entrades al Palau, en queden poques, però que si us voleu animar allà, doncs intentarem fer-vos una mica feliços.
Serà una gran festa, sens dubte. Et sembla, Joan, si acomiadem l'entrevista amb aquest d'alguna manera?
Ah, sí, que bé.
Què et sembla? Que doncs d'alguna manera ens diem adéu i que vagi molt bé demà.
Moltíssimes gràcies a tu. Em gràcies.
A penes puc dir res. Les nits te m'acosten, t'enredes amb l'aire. Els llavis s'assequen si intento besar-te. Que freda és la cera d'un bes insondable. I no dic res. Apenas puc dir res. Les hores de per ja semblen cansar-se i el temps es pentina amb gestos amables. D'alguna manera hauré d'oblidar-te i no dir res. Apenas puc dir res.